Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La Diada de Sant Jordi es viu avui al passeig. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Per segon any consecutiu, l'eix central de la ciutat acull les parades de llibreters i entitats del tercer sector que venen roses solidàries. Des de primera hora del matí, el públic ha anat canviant, passant dels escolars de primera hora als adults d'ara. Tots ells han buscat llibres i roses per regalar. Alguns sabadellencs ens han apuntat els llibres que els han despertat el seu interès.
Hem comprat 3 llibres de muntanya, perquè, bueno, a més, a part de que ens agraden, el tema és el que han fet els nostres fills. Això no, és un fet especial.
M'he mirat de la Júlia Navarro, m'he mirat del Marc, de la cuina de joc de cartes, de la Carme Ruiz Calleda, i he comprat d'aquests. Més aquest que em faltava, que no sabia que existia, i he vingut a buscar-lo ara, que són els 40 anys del jueves.
Estava mirant molts llibres d'aquella secció d'allà, d'Operació Urnes, Dies que duraran anys, coses així. Però de moment encara estem mirant i no hem comprat cap. Un d'aquests o algun també feminista o alguna cosa així, perquè les novel·les no m'enganxen tant encara.
Pel que fa a les roses, les vermelles es mantenen com les més venudes, però també ha crescut molt la demanda de les roses grogues per l'actual context polític.
Després anirem fins al passeig per veure quin ambient s'hi viu a aquesta hora i també per fer les primeres valoracions de vendes. També us explicarem que Can Roqueta disposarà d'un aparcament per camions per tal de descongestionar altres zones de la ciutat.
A més, també es farà una rotonda per millorar l'accés al polígon des de la carretera B-140. L'obra l'assumirà el comprador del terreny, que es convertirà en aparcament a la zona de la Revella.
I en esports, el Centre d'Esports Sabadell ha trencat per fi la ratxa d'empats amb una victòria contra el Formentera.
En el partit d'aquest diumenge, els arlequinats s'han imposat per 1-3, aconseguint certificar virtualment la permanència. D'aquesta manera, el Sabadell s'allunya de la zona perillosa, situant-se a 6 punts del play-out i a 7 del descens directe.
Aquestes i altres notícies les abordarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Roger Benet, que és a les vies de so. Notícies. Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 22 graus al centre de Sabadell, temperatures càlides que es mantenen les tendències dels últims dies. Hem d'esperar algun tipus de canvi o seguim amb temperatures estiuenques? Li preguntem al Manel Álvarez. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui la temperatura màxima quedarà més baixa en molts indrets de la meitat nord del territori, especialment a punts de les comarques de Lleida. En canvi, a les Terres de l'Ebre la temperatura serà més alta i fins i tot s'acostarà als 28 o 29 graus. Tot plegat amb predomini de l'ambient força ennuvolat, especialment a les comarques de l'interior, també a les comarques de Girona. En canvi, un ambient més assolellat a zones de la meitat sud del litoral i del prelitoral. També s'escapen algunes gotes, precipitacions febles a zones del Pirineu, Prepirineu Occidental, i al llarg d'aquesta tarda també podrien afectar de manera aïllada i de caràcter feble també altres zones del Pirineu. Pel que fa a la jornada de demà, tindrem un matí encara amb alguna resta de núvols, ràpidament minvarà, deixaran pas a una jornada assolellada, i de nou durant la tarda tindrem el creixement d'alguna nuvolada, especialment cap al Prepirineu i també al Pirineu Oriental, on no es descartaria algun ruixat aïllat. La temperatura, tant la mínima com la màxima, s'espera que sigui més alta. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58 a Montcada per anar cap a Barcelona. Concretament trobem 6 quilòmetres de cua, i també a Ripollet en sentit contrari per anar a Terrassa, on trobem pràcticament 3 quilòmetres de retencions. A la B30 hi ha problemes a Cerdanyola i a Barberà en els dos sentits. I si mirem a Barcelona, trànsit molt dens a aquesta hora a la Ronda Litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits, i a la Ronda de Dant entre Sant Gervasi i el túnel de la Rovira en els dos sentits. Sant Jordi segueix en marxa des de primera hora d'aquest matí. Llibreters i autors es troben amb els lectors a la plaça del Doctor Robert. Al passeig, entitats i partits polítics han muntat la seva carpa. Anem cap allà, cap al passeig de la plaça Major, perquè s'hi està passejant ara mateix l'Aleix Graell. Bona tarda, Aleix, com està l'ambient?
Doncs bona tarda, Karen. Ara mateix l'ambient és de molta, molta, molta gent als carrers. Ara ens estem passejant una mica pel passeig de la plaça Major, pel racó del Campanar i també per la plaça del Doctor Robert. I realment era difícil, difícil moure's per aquests carrers, però no només aquests, perquè si no, els que també hi ha al voltant, aquests carrers que van cap al centre, aquests carrers peatonals, també estan plens de gent amunt i avall. Estem al carrer Sant Antoni, un carrer que ja, això, ja no s'hi pot ni caminar, per exemple, hi havia molta gent encara que aprofitava per moure's a aquesta hora de la tarda, quan la calor ja ha baixat una mica, i encara s'hi fan activitats, i els llibreters encara estan venent els llibres. I a més, qui més qui menys també ha organitzat activitats paral·leles, com és el cas del Museu d'Història, on fins fa poc s'hi estan fent sessions de contes i un taller de roses de paper. Però, com dèiem, el protagonista d'aquest Sant Jordi, de la diada d'aquest 23 d'abril, és el llibre. I com que els llibres són els protagonistes, hem decidit que volem parlar amb el Joan Fabregat. Ell és el responsable, és el propietari. Joan Fabregas, el diré bé.
Aleix, perdona, si et poguessis moure una miqueta, que estem perdent la connexió, i així podem escoltar aquest balanç amb el Joan Fabregas de la Llar del Llibre i del Gremi de Llibreters. Ara mateix crec que sí.
M'escolteu millor, potser?
Una mica igual.
Una mica igual. I ara? Ara m'hauríeu d'escoltar una mica millor?
Ara millor, ara millor, Aleix.
Doncs mira, ara ens estàvem aquí amb el Joan. Joan, bona tarda.
Bona tarda. Adeu.
Escolta, primera única, una valoració. Ja tenim allò que sempre demanem, dels títols dels més venuts, que això saps que ens agrada molt als periodistes.
Sí, 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 sí. A veure, una cosa així una mica per sobre. El llibre que més hem venut avui és l'Operació Urnes.
Hem perdut aquesta connexió. Aleix, de seguida tornem amb tu. Si et sembla, anem a parlar d'altres qüestions de Sant Jordi mentre arreglem aquest petit problema. I parlem de l'altre protagonista d'aquesta jornada, que és la rosa. La rosa vermella comparteix el protagonisme amb la rosa groga. Tot i que la més venuda és la clàssica, enguany la situació política i les demandes de llibertats dels presos ha fet augmentar la demanda de roses de color groc. Sergi González, president del Gremi de Floristes de la Ciutat i propietari de Garcí Flors, explica per què n'han pujat també el preu de la rosa de color groc.
El mercat de la flor també ha sigut una mica difícil de poder trobar i d'alguna manera també han sigut més cares. També aquest any les roses grogues, sabent aquesta demanda, han pujat preus. Per què? Perquè no hi havia tanta quantitat, diguéssim. Però sí que és veritat que s'ha notat la pujada de rosa groga. Mai hem venut tantes roses grogues com estem venent aquest any.
Entre molts compradors que aquest matí feien cua a les floristeries del centre, la majoria compraven la flor vermella més clàssica. Es calcula que a Catalunya es vendran 6 milions de roses durant el dia d'avui.
El tema de llibertat, presos polítics, tal i qual. Quan en gastaré? No he preguntat el preu, el que costi.
Doncs encara estic dubtant, perquè tinc que fer diverses roses i potser una més important i altres potser una mica més econòmiques, diríem.
He dubtat, l'únic és que, mira, jo soc molt tradicional i he fet la vermella, tot i que la groga també està bé comprar-la, he fet la vermella. Gastaré uns 20 i algo euros, tot i que he fet un altre ram al matí que m'he gastat més diners, que és per la parella.
Bueno, perquè a nosaltres cada any ens agrada fer-la amb els nens, oi, Bet? I cada any en fem una, nosaltres, i la regalem als avis, a les amigues, oi? A les tietes i tot això.
La majoria de les flors que avui es vendran s'importen de l'Equador o d'Holanda i, en menor mesura, del Maresme.
I ara sí que tornem al carrer Sant Antoni per poder fer balanç dels llibres més venuts aquest Sant Jordi. Teníem el nostre company Aleix Graell parlant amb el Joan Fàbregas de la Llar del Llibre i també de representant membre del Gremi de Llibreters. Aleix, parlaven d'aquest Operació Urnes com el llibre més venut.
Operació Urnes com el llibre més venut. Doncs sí, Karen, dèiem això amb el Joan, que els llibres més venuts eren a l'Operació Urnes, dèiem, Joan, a veure com teníem aquesta llista. Sí. El rànquing com el tenim? Havia deixat Operació Urnes dels més venuts.
Doncs sí, el dels més venuts és Operació Urnes, el següent seria La força d'un destí del Martí Gironell, després el de l'Antoni Bassas, que es diu Bon dia, són les 8, el quart és un que dies que duran anys de Borràs, que aquest no n'hem venut més perquè l'hem exhaurit ràpidament. També un altre que també és que és venut molt, però també s'ha exhaurit, és un que es diu Per la llibertat, que són les cartes que han dedicat als presos. Un altre que també s'està venent i s'ha venut molt és Jo sóc aquell que va matar en Franco, de Joan Lluís Lluís. Després, el primer que s'ha venut en català, és un que es diu Les hijas del capitán, de la Maria Dueñas. Després, un altre, el primer autor estranger és el Paolo Cognetti, que és Les vuit muntanyes. I després, de no ficció, el primer més venut és el del Sala i Martín, La invasió dels robots i altres relats. I a partir d'aquí doncs venen doncs La dona a la finestra, que aquest s'ha repartit entre català i castellà, és una novel·la així policíaca, un altre que es diu La villa de les teles, Quan érem peripatètics, del Lozano, On de receptes de cuina, del Brutal, del Ribes, del Marc Ribes, etc.
Escolta, Joan, i aquest percentatge de llibres d'aquests dels rànquings, diguem, quin és el percentatge de llibres que veneu un dia com avui? És molt? O sigui, molta gent realment compra aquests o realment són que destaquen perquè, mira...
No, realment, un dia com avui de llibres d'aquests se'n venen, doncs, com hi ha títols d'aquests que en un mes no en vens els que es venen avui.
A nivell de públic, quan la gent acostuma a fer les seves compres un dia de Sant Jordi? Matí, tarda, potser?
Els dies... És que el Sant Jordi és un dia especial i que només es passa aquí a Catalunya, que sense ser festa, sense que ho convoqui ningú, sense que sigui res de res, la gent busca qualsevol moment al dia per sortir al carrer, per comprar la rosa, per comprar un llibre, i realment de gent diria que n'hi ha hagut tot el dia. Ha baixat una miqueta de 3 a 4, però una miqueta, només. No,
era l'hora de dinar.
Era l'hora de dinar i naturalment doncs, la gent dina, però realment inclús de 3 a 4 hi havia força públic a la botiga i a les parades.
I un fenomen que també s'ha produït aquest any és això, que el Sant Jordi que hi ha dilluns era dia laborable. Feia 2 anys que això no passava. Com heu viscut?
Home, doncs és brutal. I Sant Jordi amb dia laborable és que és excepcional. I quan cau en festes, doncs la gent es dispersa més o se'n van als llocs de caps de setmana o així, però quan cau així en un dia laboral, clar, la gent està a casa i, per tant, venen a les botigues de casa.
I clar, per últim, aquest Sant Jordi 2018 també ha estat marcat per una fórmula que era la de posar les paradetes ja el diumenge i fer un doble Sant Jordi aquí a Sabadell, a la ciutat, a la plaça del Doctor Robert. Ahir ja teníem els llibreters venent llibres. Com ha anat aquesta experiència?
Bé, de fet, ja l'hem repetit l'any passat, perquè l'any passat, com que caien diumenge, les vam també d'acord amb l'Ajuntament i amb tot el gremi, doncs ho vam fer dissabte i diumenge, i aquest any al caure dilluns, doncs ho hem fet diumenge i dilluns. No, realment bé, perquè com que la feinada de muntar totes les parades i tot això és important, doncs si podem aprofitar-ho 2 dies, doncs realment ens val la pena.
Aquesta fórmula per recarar l'any que ve potser no...
No, clar, quan cau entre setmana i és un sol dia, realment no es pot muntar 2 dies, perquè llavors desvirtuaríem la festa, perquè realment el Sant Jordi, el bonic és que segueixi siguent el dia 23 d'abril. Si ho traspasséssim a fer la setmana o la fi de setmana o no sé què, es desvirtuaria la festa, però l'autèntic és el dia 23.
Doncs aquestes són una de les impressions, Karen, del Joan Fàbregas, el responsable de la Llar del Llibre i també membre del Gremi de Llibreters de Barcelona.
Moltes gràcies, Aleix, per aquesta última hora.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
El PSC de Sabadell també ha volgut ser al carrer acompanyant els sabadellencs en aquesta diada de Sant Jordi. Des de la seva parada al passeig de la plaça Major, els socialistes presenten Sabadell es mereix molt més, la revista que el partit ha presentat per Sant Jordi. El primer secretari del PSC a Sabadell i diputat al Parlament de Catalunya, Pol Gibert, ha explicat la intenció amb la qual l'han elaborat.
Doncs el que volem transmetre és que en aquest moment de depressió col·lectiva de la ciutat, doncs que a Sabadell té solució, que hi ha propostes per fer per endavant, que han fet el PSC, però també han fet altres actors, amb el qual el que volem és recollir-ho i també amb ser l'optimisme que transmet aquesta revista, doncs començar a pensar en Sabadell d'aquí el 2019 i començar també a treballar possibles projectes.
Per a Gibera, a banda d'idees concretes, la publicació també és una proposta d'estil, que el que fa és avançar quin és el pla d'acció pels socialistes en el que queda de legislatura. D'altra banda, l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, s'ha atansat a la parada de Sant Jordi de Demòcrates de Sabadell, on ha explicat que avui és jornada immensa, però en la que lamenta que la Generalitat de Catalunya no s'ha fet ni la tradicional missa de Sant Jordi ni la benedicció de les roses. Per a de Gispert, aquest dia té un punt trist.
Una jornada que sempre em recorda l'11 de setembre, però diferent, no? El que té és un punt trist, perquè és la primera vegada que tenim els nostres líders polítics a les presons. I això, doncs, ens crea a tots un malestar i un crit de dir prou i de demanar la llibertat. No podem viure d'aquesta manera.
De Gispert repeteix visita, ja que la diada de Sant Jordi de l'any passat, el 2017, ja va venir fins a Sabadell.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials.
Aparquem tot el referent a Sant Jordi per acostar-vos a altres notícies. Comencem parlant d'un aparcament per camions a Can Roqueta que descongestionarà el nucli urbà de l'estacionament d'aquests vehicles pesants. A més, també es millorarà l'accessibilitat al polígon amb una nova rotonda, de manera que la circulació a la zona sigui més segura. Es construirà la intersecció amb la carretera B-140. Es preveu que les obres comencin a l'estiu d'aquest any i s'acabin un any més tard.
L'obra millorarà la seguretat dels treballadors i usuaris que accedeixen habitualment al polígon. De la construcció de la rotonda se'n farà càrrec el comprador d'un solar situat a la zona de Can Revella, venut ara per SBD Creixent, societat integrada, entre d'altres, per habitatges municipals de Sabadell, Vimussa. Glòria Rubió, regidora d'Habitatge i vicepresidenta de Vimussa, explica com queda el tracte tancat.
El comprador el que té l'obligació de fer doncs, és la construcció de la rotonda, que al final és el que a nosaltres ens interessa més, donat que aquella connexió doncs té un perill, està mal situada i en tot cas era una de les voluntats també del desenvolupament d'aquell espai, d'aquell àmbit, que s'acabés construint la rotonda per facilitar l'accés a la ciutat i l'entrada per aquella banda.
El solar de Can Revella va destinat a usos logístics i a serveis complementaris. D'altra banda, en els pròxims dies es firmarà la concessió d'un altre solar municipal a una empresa adjudicatària d'un concurs per l'explotació d'aparcament de camions. Rubio diu que en aquesta operació s'han aplicat criteris ambientals i urbanístics amb l'objectiu que la ciutat hi surti guanyant, tot reduint costos.
La segona edició del Congrés d'Acústica de Catalunya, l'Acústicat, es farà a Terrassa.
Després de la primera edició de fa dos anys a Fira Sabadell amb l'assistència de 300 persones, la segona tindrà lloc aquest dimecres i dijous a Terrassa, al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. L'objectiu és reflexionar sobre els problemes de soroll que es pateixen al país i buscar possibles solucions, tot plegat dins de la commemoració del Dia Internacional de Conscienciació sobre el Soroll.
Banc Sabadell ha culminat aquest cap de setmana la integració tecnològica del banc britànic TSB.
Aquest cap de setmana s'ha fet amb èxit la migració de dades de prop de 5 milions i mig de clients de la nova plataforma, tot i que arriba mig any més tard del previst des de l'entitat financera. Confien que ajudarà a reduir costos a llarg termini al Regne Unit.
Nova jornada reivindicativa a favor dels polítics empresonats.
Sabadell per la Independència, Òmnium Cultural i els castellers de Sabadell organitzen un acte al racó del Campanar a partir de les 8 del vespre, just quan fa un mes que la sabadellenca Carme Forcadell està empresonada. Comptarà amb la presència de familiars de Forcadell i de Jordi Cuixart i culminarà amb una actuació dels castellers de Sabadell.
I en successos, dos homes han resultat ferits aquest migdia en una baralla a trets a Terrassa.
Els fets han tingut lloc a 3:15 a la zona est de la ciutat quan s'ha iniciat una disputa amb armes de foc per motius encara desconeguts. Els ferits han estat traslladats a la mútua de Terrassa. Els agents busquen els presumptes autors del tiroteig després de localitzar els seus vehicles prop de la zona dels fets.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell. Sé on siguis.
Amb Jardineria Caralt segur que l'encerto. Aquest Sant Jordi regalaré les roses més maques. Si el que vols és que sàpiga com n'és d'especial, aquest Sant Jordi amb Caralt encertaràs.
Jardineria Caralt, al carrer Vilarrúbia 5, davant la plaça Mercet. Telèfon 937 17 92 14.
I a Sant Cugat, al passeig Francesc Macià 58, al barri Coll Favà. Telèfon 930 047 900.
Jardineria Caralt.
Hola, Joan Dausà, on vas tan ràpid?
Doncs mira, estic entrenant per apuntar-me a la cursa que es farà el proper 27 de maig i que es diu Sabadell Corre pels Nens.
Sona a cursa solidària.
Sí, tot el que recapti anirà destinat a l'onada de petits somriures de l'Hospital Parc Taulí. Una iniciativa per renovar la planta de pediatria i que... Mira, apunta't a mi i t'ho explico.
Entra a sabadellcorrepelsnens.cat i participa-hi.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per repassar altres qüestions d'actualitat de la jornada i comencem parlant d'ETA, que anunciarà la seva dissolució definitiva en una conferència internacional el pròxim 4 de maig al País Basc francès.
Així ho han donat a conèixer aquesta tarda els observadors internacionals, apuntant que aquest acte serà primordial per avançar cap a la pau definitiva.
La jutgessa de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, confirma el processament del major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.
Està acusat d'organització criminal i dos delictes de sedició per les concentracions del 20 i 21 de setembre passat. Lamela també ha confirmat el processament de l'exdirector dels Mossos, Pere Soler, i l'exsecretari general d'Interior, César Puig. L'intendent Teresa Laplana, per la seva banda, està processada per un delicte de sedició, tot plegat després d'haver desestimat el recurs presentat.
L'Audiència Nacional assumeix el cas del 3% de finançament irregular de Convergència Democràtica que investigava fins ara el jutjat del Vendrell.
El magistrat José de la Mata veu una conducta sistemàtica, estructural i organitzada de manipulació a gran escala de contractació pública. De la Mata també assenyala que podria arribar a afectar el tràfic mercantil de l'Estat pel volum de diners suposadament defraudats per sobre dels 175 milions d'euros.
I un últim apunt, suspesa la declaració del regidor d'Esquerra Republicana que es va posar un nas de pallasso l'1 d'octubre perquè la jutgessa no veu indici de delictes d'odi ni de resistència greu.
El regidor de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Pesarrodona, havia de declarar avui, però la magistrada considera que la causa no té fonaments després d'escoltar el testimoni d'un tinent de la Guàrdia Civil.
I ara és moment pels esports. Joan Blanc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Victòria amb doble premi pel Centre d'Esport Sabadell. A part de sumar els 3 punts al camp del Formentera, l'1-3 aconseguit certifica virtualment la permanència a segona B, tot plegat després d'un dels millors partits del Sabadell a domicili aquesta temporada. Felipe Sanchón, Miguel García i Arturo van ser els golejadors d'ahir.
Partit rodó del Centre d'Esports al Municipal de Sant Francesc per certificar gairebé la salvació. L'equip amb aquest triomf se situa a 6 punts del play-out i a 7 del descens directe quan només queden 9 en joc. El tècnic Toni Salí admet que la feina està gairebé feta.
Ja ho vam dir l'altre dia, que si guanyàvem no estava tot fet, si perdíem tampoc, si guanyàvem el resultat ens donaria molta tranquil·litat i si haguéssim perdut segurament el resultat hagués generat molta intranquil·litat. Hem guanyat, això ens dona molta tranquil·litat, no és matemàtic, però la veritat és que el passe és quasi definitiu.
Aquest diumenge el Mallorca podria ser campió de Lliga matemàticament a la nova Creu Alta en un duel contra el Sabadell que arrencarà a les 12 del migdia.
I 3 punts vitals també pel Sabadell B. Els arlequinats han sortit de la zona de descens de la Primera Catalana de Futbol després de 8 jornades sense conèixer la victòria. I tot gràcies en part a un gran gol de Roger Ligero a menys de 10 minuts pel final del partit contra la Jonquera.
Era el 2-1 que va fer embogir a tots els jugadors i seguidors que es van donar cita ahir a Olímpia. Ligero, ja que ja abans havia topat amb els dos pals en una acció molt semblant, va celebrar com mai un gol que dona 3 punts d'or al seu equip. I és que el migcampista del filial arlequinat no dubta que després d'aquesta victòria contra la Jonquera surten molt reforçats de cara a aquest tram final de la Primera Catalana.
Ara encarem els partits que van d'una altra manera perquè aquests 3 punts ens donen un cop de força. Portàvem, no sé si 2 mesos sense puntuar, sense guanyar els 3 punts. Però sí, sí, ja era hora i ja ens tocava, la veritat.
La nota negativa d'aquest compromís contra la Jonquera és que els arlequinats van veure com els hi xiulaven un nou penal en contra, el quart en 3 partits i que va significar l'empat a un momentani. Amb 34 punts, el Sabadell B se situa 12è de la Primera Catalana abans d'encarar el desplaçament d'aquest cap de setmana al camp del Farners.
Continua la indignació a l'equip femení de waterpolo de l'Astralpool Natació Sabadell respecte a l'arbitratge rebut a la final de la Champions del passat dissabte contra el Kirishirus, una circumstància que va condicionar el resultat final i que va ser clau perquè les de David Palma no poguessin assolir la seva 5ª Champions de la història.
Les sabadellenques se senten perjudicades, tot i saber que el waterpolo està molt lligat a aquestes coses. El director tècnic de l'entitat i director de esportiu de la secció, el Xavi Balaguer, admet que sabien que haurien de lluitar contra molts elements externs en aquesta final, però reconeix que el nivell de l'arbitratge a la final va ser negatiu pels interessos del Club Natació Sabadell.
És a dir, l'arbitratge té una influència excessiva quan vol, i llavors amb el pas del temps tu ja pots anar preveient en quin escenari es produirà aquesta influència, i aquesta Final Four era un dels escenaris clars en els quals doncs, es anava a produir això, i era un element més contra el qual s'havia de lluitar.
Xavi Balaguer ha dit que en condicions normals haurien guanyat la Champions, ja que considera que l'Astralpool és millor equip que el Kinev Kirishi.
L'equip masculí de waterpolo de l'Astralpool Natació Sabadell, per la seva banda, espera recuperar Javi Gorria pels play-off al títol de Lliga que comencen d'aquí 10 dies. A la primera ronda, els de Xava Gómez s'enfrontaran al Mediterrani, a qui van derrotar per 10-7 el passat dissabte.
Els jugadors del club han tingut molts problemes de lesions durant la temporada. De fet, només 4 jugadors, el porter Jordi Mardones, a més de Javier Bustos, Vicente Matoso i Gonzalo López Escribano, s'han mantingut sense contratemps físics fins ara, un fet que ha passat factura a la plantilla del Xava Gómez, sobretot a l'hora de poder entrenar amb normalitat, tal com reconeix el madrileny Gonzalo López Escribano.
Más que en el partido lo tenemos en mente el día a día, porque condiciona mucho los entrenos. Pues la verdad que necesitamos estar todo el equipo completo, pues para entrenar jugadas de defensa, de ataque, que se necesita tener todos los jugadores y no podemos llamar a 5 juveniles porque para completar el equipo. Entonces eso es lo que nos condiciona. Luego al final del partido mentalmente no te condiciona, pero sí físicamente, porque al estar jugando Champions y jugamos 2 partidos cada semana prácticamente, llevamos una fatiga muy grande.
Abans d'aquest debut als play-off contra el Mediterrani, el dia 2 de maig, l'Astralpool Natació Sabadell jugarà diumenge un nou compromís de la Champions, rebent a casa a l'Spandau de Berlín.
Els dos equips de voleibol del Natació Sabadell miren el futur amb optimisme, tot i no haver assolit l'ascens a la Superliga 2. Els dos conjunts del club van acabar 5ens en les seves respectives fases d'ascens, celebrades a Pinto i a Socuellamos.
Els nois van notar el cansament acumulat, però com a mínim es van acomiadar amb una victòria davant el València. Jordi Fernández, el tècnic del Natació Sabadell, ell afirma, però, que aquest 5è lloc a la fase d'ascens no embrutarà una temporada que pel tècnic de l'equip masculí ha estat excel·lent.
Veient l'evolució que va patir l'equip des de principi de temporada, el joc mostrat a final de Lliga i al final aquests 2-3 partits de fase d'ascens, no li posarem 10 perquè en 10 no existeix, però un 9,9 segur.
Per la seva banda, l'equip femení va tenir contra les cordes el Socuellamos en el primer partit, però va acabar perdent aquest compromís i això va fer mal a les noies d'Hugo Gotuzzo. El tècnic del club també està molt content amb la temporada feta per les seves jugadores i té clar que l'objectiu de futur ha de ser lluitar per l'ascens a la Superliga 2.
En ese aspecto, yo creo que sobresaliente, sin duda. Es difícil hacérselo entender a las jugadoras cuando están tan cerquita. Tienen la miren los labios y no se puede alcanzar, pero la temporada ha sido magnífica. Ellas mismas luego reconocían que hace 2 temporadas habían peleado el descenso y que tenían que estar contentas y orgullosas del trabajo que hicieron en la temporada, pero entiendo de que eso lo van a ver un poquito más con el correr de los días, ¿no?
Els dos equips de vòlei del Natació Sabadell, per tant, donen per finalitzades les seves temporades i comencen a planificar la següent, on tot apunta que les plantilles patiran pocs canvis.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
I l'Oar Gràcia Sabadell encara les dues últimes jornades de la Primera Nacional d'handbol amb un punt de marge respecte al Sarrià de Ter. Tots dos equips lluiten per la 6ª posició final amb un calendari en teoria més assequible pels verdiblancs.
Els sabadellencs, però, van empatar a casa aquest diumenge contra l'handbol Bordils en un mal partit dels homes de Miquel Benítez contra el Cué i equip ja que ha descendit de categoria. Tot i així van poder salvar un punt i aprofitar l'ensopegada del Sarrià de Ter per tenir un punt de marge respecte al conjunt gironí quan falten només 2 jornades pel final. Tomàs Ferrer, jugador de l'OAR, admet que és l'aspecte més positiu que deixa aquest cap de setmana.
Va perdre el Sarrià, ara bueno, estem un punt per sobre del nostre perseguidor pel 6è lloc, però bueno, igualment, tot i que va perdre, ens quedem amb aquell regust de... Hòstia, podríem ara estar 2 punts de diferència i estem a 1. Però bueno, ens ha afavorit, cosa positiva del dia.
Aquesta pròxima jornada el conjunt gracienc té un partit complicat ja que visita un dels equips que encara no té assegurada la permanència com és l'handbol Palautordera. Per tant, serà un dels jutges d'aquesta última posició de descens de la Primera Nacional d'handbol.
Moltes gràcies, Joan. Bona tarda.
Bona tarda.
Deixem aquí el Notícies Vespre d'aquest dia de Sant Jordi, aquest 23 d'abril del 2018. Us hem explicat moltes coses en aquesta mitja hora que les podeu trobar, com sempre, al portal web d'aquesta emissora. Entre altres coses, els llibres més venuts, que entre els quals hi ha Operació Urnes, La força del destí o Les hijas del capitán, aquí a la ciutat. Ho trobareu ampliat al portal web. També recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials, al Facebook i al Twitter, que acabeu de passar una bona diada. Adéu-siau.
escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.